Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El conseller d'Agricultura i Ramaderia, Òscar Ordeig, ha demanat prudència i calma davant de l'informe que apunta que l'origen del virus de pesta porcina africana podria ser un laboratori. El Ministeri d'Agricultura ha obert una investigació sobre l'origen del brot després d'haver rebut un informe del laboratori de referència de la Unió Europea que apunta aquesta hipòtesi. El conseller ha demanat també que es continuï respectant la prohibició d'anar al medi natural a les zones restringides.
Prudència i calma. Avui tenim més informació que ahir, però en tenim menys que demà. I, per tant, aquest informe no és concloent. És evident que no descarta diferents opcions, però deixem treballar els científics, si us plau, deixem treballar els tècnics i, evidentment, cada novetat que hi hagi, com és sabut per tots vostès, la tindran al minut.
I mentre la preocupació continua entre els ramaders d'Osona i el Lluçanès per la pesta porcina, tot i que Europa ha deixat dues de les comarques amb més caps de bestiar porcí de Catalunya fora del perímetre de la zona infectada per la malaltia. Dos dels principals camps de batalla són ara lluitar perquè el preu del porc no baixi excessivament i que es pugui descongestionar el possible tap d'animals cap als escorxadors. Eudald Sant Martí té una explotació a Taradell.
Ara ja vendem per sota de cost. Hem de considerar els costos estan entre 1,35 i 1,40, el cost de producció d'un quilo de carn, i avui el preu ahir a la llotja va fer 1,10. Per tant, la rebaixa o la pèrdua que tenim per porc ja és moltíssim.
I el preu de l'habitatge es va encarir un 11,3% anual en el tercer trimestre a Catalunya, 3 dècimes menys que en els 3 mesos anteriors, però marcant una de les pujades més altes des de la bombolla immobiliària, segons l'estadística de l'índex de preus de l'habitatge que ha publicat avui l'Institut Nacional d'Estadística. Es tracta del quart trimestre amb un augment de més del 10% i del segon període en el que es detecta un descens del ritme de creixement. I l'enllaç de la A27 i la N240 a Montblanc ja és una realitat després de 2 anys d'espera de l'obertura del túnel de l'Illa. Aquest divendres ja estan oberts els 2 sentits de la via, ja que dijous finalment es va obrir el sentit Tarragona. Ara els vehicles poden accedir directament al nucli de Montblanc per la Nacional, evitant les rotondes. I parlem del Barça, que visita demà a la tarda el Betis per continuar líder de la Lliga de Futbol. Després de guanyar l'Atlètic de Madrid, a més, ho farà farcit de bones notícies. Fermín López ja s'ha recuperat i entra a la convocatòria del partit de demà.
Notícies en xarxa. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest divendres 28 de novembre del 2025. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres aquí a Arran de Mar. Començarem parlant d'actualitat. Coneixerem de primera mà uns projectes que duran a terme aquí al mar Mediterrani per la seva conservació. La Federació Catalana de Pesca ens portarà les últimes notícies. Passejarem pel port de Vilanova per veure quina iniciativa han engegat i obrirem els fogons per cuinar amb el nostre xef de confiança, Adrià Seritjol. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Ens embarcarem al vaixell d'Open Arms, que aquests dies és pel port de Tarragona. Parlarem de la sal i acabarem el programa d'avui com ho fem habitualment els divendres, fent un repàs de tots els actes i de totes les activitats que hi haurà arreu del nostre territori aquest cap de setmana. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda, Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és presentar el nostre equip, presentar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Randa Mar surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica. Els comandaments hi ha la Sílvia García, des de radiodelta.cat, hi ha la Cel Prieto, en Sergi Corral, des de Ràdio L'Escala, en Guillem Pérez i en Carles Monasterio, des de Canal Blau Ràdio, l'Oriol Leó, des de Ràdio Arenys, i qui us parla, des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got. Ho tenim tot a punt, així que comencem a Randa Mar. Parlar de dos projectes que s'han engegat, que són nous, coordinats per reforçar la protecció del mar Mediterrani. Tot està sota el marc per fer front a la contaminació i al canvi climàtic. I els volem conèixer de primera mà, parlant-ne amb Carme Alomà, del Centre d'Oceanografia de Balears. Molt bona tarda, Carme.
Molt bona tarda, moltes gràcies.
Anem a pams. Primer de tot, el Mediterrani és un dels mars més afectats per l'activitat humana, podríem dir?
Sí, doncs sí, es podria dir que la mar Mediterrani, degut a les seves característiques, que és una mar semitancada i que té una població costanera molt elevada, és un dels mars més contaminats del món, ja sigui per basures marines, espècies invasores, també contaminants emergents, canvi climàtic, tota aquesta pressió sobre les costes, també relacionada amb el turisme i les embarcacions, fan que aquesta mar sigui altament impactada.
Uh-huh. I per això entenc que, entre altres projectes, hi ha aquests dos projectes que tireu endavant ara.
Sí, nosaltres des de l'Institut Espanyol d'Oceanografia estem tirant cap endavant i som partners, socis del projecte Miramar. L'altre projecte és MetroAct, sí que és un projecte que se fa a nivell europeu i en aquest projecte l'Institut Espanyol d'Oceanografia, el Centre Oceanogràfic de Balears, no està implicat, però sí que estem implicats en el del Miramar.
Uh-huh. En què consisteix, perquè la gent ho entengui?
Sí, el projecte Miramar és un projecte Interreg que està financiat per la Unió Europea i és un projecte que té 8 socis de diferents països de la Mediterrània, des d'Itàlia, des de Croàcia, Gràcia, Espanya. L'objectiu principal és avaluar l'estat de degradació i l'estat de l'ecosistema, de la salut, de diverses àrees marines, tant àrees marines protegides, zones d'interès per les aus, i avaluar l'estat d'aquestes àrees mitjançant indicadors de pressions humanes, indicadors sobre l'esprever de posició bioceànica, indicadors també sobre espècies claus, indicadores, i aiguamolls.
Uh-huh. Què s'ha anat perdent aquests últims anys al Mediterrani? Entenc que esteu en aquest procés d'avaluar, però que teniu una petita idea d'allò que s'ha anat perdent aquests últims anys.
Sí, bueno, a nivell de la Unió Europea estan les estratègies estimes que estan fent una evolució. S'ha fet l'evolució inicial de l'estat de totes les mars i aigües d'Europa, incloent el Mediterrani, i tenim dades bases, ja partim d'unes bases, i amb enllaçant que va passant els anys, tenim una avaluació de com podem veure que hi ha una pèrdua de biodiversitat, fragmentació també dels hàbitats, en els camps de la contaminació, concretament indicadors de microplàstics i macroplàstics, que aquí és on el grup de recerca impactat sí té un lideratge prou fort. Podem observar que en funció d'aquests indicadors veiem una degradació de la mar Mediterrani i que més del 98% dels punts de mostratges no tenen un bon estat ambiental en funció de la contaminació per microplàstics en superfície.
Mm-hmm. Què suposa, vull dir, que un 98% dels punts de mostrejos no tinguin bona avaluació ambiental?
Això, bueno, suposa que si estem mostrejant uns 100 punts, 98 d'ells no estem complint amb un umbral, no arriben a uns límits de garantia de que tenim un bon estat ambiental ecològic. En el cas dels microplàstics, que això que pot implicar, els microplàstics poden estar surant en superfície, també se poden anar degradant i depositant en sediments, i tot aquest plàstic, no només sinó les partícules, sinó tots els contaminants que estan aferrats en els plàstics, se poden anar traslladant passa que aquesta cadena és la xarxa tròfica de marina, és a dir, que poden tenir implicacions a nivell fisiològic per les espècies marines que troben i que finalment els humans consumim.
Aquí volia arribar allò, que si un 98% dels punts no segueixen aquests paràmetres, això té incidència directa a la biodiversitat.
Clar, té incidència directa a la biodiversitat i és per això que necessitem aquestes avaluacions per poder focalitzar on tenim el problema, quines mesures hem de prendre com humans per poder anar aturant aquesta degradació de la biodiversitat.
Quines mesures podem començar a prendre? En alguna ocasió en aquest programa hem parlat de les àrees marines protegides, però companys teus i també gent d'altres organitzacions ens diuen està molt bé protegir àrees marines, però el que s'ha de fer és una protecció efectiva.
Efectivament, tenim àrees marines protegides. Hem de pensar també que les àrees marines protegides també s'han creat en part per augmentar la biodiversitat i augmentar també les zones de pesca costaneres al voltant d'aquestes àrees marines protegides. Hem de fer mesures efectives, controlar realment aquestes àrees marines protegides, controlar que no s'estigui pescant aquí de dins d'aquestes àrees en part de la contaminació. Nosaltres com a grup hem observat que moltes àrees marines protegides tenen majors quantitats de plàstics, de microplàstics, tant a fondària com a superfície, que són amb una major pressió humana, i tot això és perquè les corrents transporten els plàstics des dels seus punts, de les seves ponts, fins als punts d'estri. És a dir, necessitem unes mesures integradores que integrin tota la part del Mediterrani, tota la costa, i que siguin efectives. Hem de pensar també que totes, que tenim un ambient de canvi climàtic, cada vegada tenim tempestes més fortes i més freqüents. Totes aquestes tempestes envien aigua cap a la mar, que augmenten nutrients, microplàstics, enclàstics. Necessitem unes mesures també efectives a les zones terrestres. Controlar i limitar totes aquestes pressions que tenim com a la part del Mediterrani.
Els dos projectes que s'han tirat endavant tenen continuïtat en aquesta iniciativa Plastic Boosters, per tant tenen molta relació amb els plàstics.
Efectivament, d'aquests dos projectes surten d'un consorci de ja fa 2016 i 2018, que és Plastic Boosters, que era un consorci que a nivell del Mediterrani estudiava l'impacte de les basures i els plàstics a àrees marines protegides. I aquí és on se va poder observar que les àrees marines protegides, encara que estiguin protegides, presenten elevades quantitats de plàstics, tant a les zones costeres, a les platges, com a la biodiversitat, i algunes espècies marines consumeixen grans quantitats de microplàstics en comparació amb unes zones més impactades.
I hi ha alguna explicació perquè hi hagi aquesta diferència o no se sap?
Les corrents juguen un paper molt important. Hem de pensar que una vegada que des de terra nosaltres que tirem de manera deliberada o si els plàstics a la mà, però una vegada que una partícula està dins la mà, ja juguen un paper molt important aquestes dinàmiques oceanogràfiques, i les corrents, els girs, la Mediterrània té unes corrents molt marcades que transporten aquests microplàstics d'una banda a l'altra. Així que ens poden donar els cas, que són els cas, que són enfront de grans ciutats que esperarien que estiguessin molt contaminades, i la seva contaminació en comparació amb àrees molt protegides sense cap impacte no és tan diferent, no és tan gran. Principal de les corrents.
Parlem de dos projectes. Com són aquests projectes? Quines diferències hi ha entre ells?
Sí, jo te puc parlar del Miramar, perquè és un projecte on nosaltres, el Centre Oceanogràfic de Balears, estem participant.
Sí, sí.
El projecte MedProact sí que és un projecte, té un altre consorci que nosaltres com Institut Espanyol no estem ficat. Sí que el vincul comú és que s'estudien les praderes de Posidònia amb l'objectiu d'avaluar el seu estat i quins indicadors millor reflecteixen l'expressió dels humans en aquest ecosistema, i du a terme mesures de bones pràctiques, un catàleg de bones pràctiques per veure, per aturar aquesta i mitigar els impactes humans sobre les preses de Pocidoni. Ara, si ens anem més cap al Miramar, no, aquí s'estudien, en funció de diferents indicadors, les pressions humanes d'una manera comunitiva. És a dir, no només estudiem els impactes dels microplàstics o l'impacte dels contaminants emergents o l'impacte de les aigües residuals, sinó que s'estudien aquests diversos impactes d'una manera integradora.
Al final, les praderies de Posidònia, en aquest programa també n'hem parlat en més d'una ocasió, són molt importants per nosaltres, pels humans també.
Sí, o sea, les praderies de Posidònia són part del poumó dels oceans i són protecció front al canvi climàtic, augmenten la producció primària de les zones marines, són vitals per lo que és la mar Mediterrània.
I per això és vital protegir-les i saber en quin estat estan, entenc.
Sí, hem de poder conèixer en quin estat, el seu funcionament, les seves dinàmiques, per poder veure l'estat de l'ecosistema d'una manera holística, integradora, i per saber com hem d'actuar, en un primer lloc hem de saber com estan els nostres ecosistemes.
Una de les àrees on actua aquest projecte és la badia de Pollença, si no ho he llegit malament, no?
Sí, la badia de Pollença, en el mar del Mediterrani espanyol, és el punt d'estudi, sí.
I per què s'ha triat la badia de Pollença? No sé si hi ha alguna explicació.
Sí, la badia de Pollença té tres hàbitats ecosistemes que es volen estudiar, que són les praderes de Posidònia, la part més d'aigua, boncs, wetlands i espècies protegides, o espècies claus, i també és una badia que té un paper molt important perquè és una badia semitancada on actuen diversos agents, tant tenim una part turística, també tenim una part de vacadors, una part d'una àrea de marina, de port, i és una badia molt interessant des d'aquest punt de vista de com les activitats humanes, entre elles, poden interactuar i influir en l'estat d'una badia amb un valor ecosistèmic ric.
En aquest aspecte, a més de la badia de Pollença, també estudiareu altres punts?
Aquí el primer punt de mostra serà la badia de Pollença, a Espanya. Després aquest punt se compararà amb altres zones de França, d'Itàlia, i en un primer fase del projecte se contempla també la badia de Pollença. Això no vol dir que els resultats puguin ser les mesures de mitigació puguin ser extrapolades i adaptades a altres llocs d'interès.
Ja per anar acabant, més enllà d'això, també aquest estudi comptarà amb un catàleg de bones pràctiques?
Sí, aquest estudi, un dels resultats finals, o el resultat més important d'aquest catàleg de bones pràctiques, és un catàleg que se vol, que l'objectiu és que arribi en els diferents gestors, en els ajuntaments, també a la societat civil, perquè tinguin unes pautes a seguir, mitigar tots els efectes humans en aquestes zones costaneres degradades, i aquest catàleg hem de pensar que ha de ser un catàleg dinàmic que se vagi millorant amb els temps i de manera que quan se'n vagin estudiant diferents àrees se pugui adaptar a cada zona d'estudi de dins el marc del projecte Miramar.
Fins quan teniu previst fins quan està previst que duri aquest estudi?
Aquest projecte té una duració de 36 mesos, va començar per abril, i la part pràctica d'anar a mostrar ja començarà ara per abril. Ara estem en una primera fase de recopilar els diferents projectes que s'estan movent a terme a la Vall de Pollença, d'un volcat d'informació per començar a fer aquesta estratègia de mostratge.
Doncs ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies per atendre'ns aquesta tarda, Carme Lomà, del Centre Oceanogràfic de les Illes Balears.
Moltes gràcies. A vosaltres.
Temps i una canya. L'actualitat de la pesca a Catalunya amb la Federació Catalana de Pesca.
Com cada dues setmanes arriba el moment de parlar amb la Federació Catalana de Pesca. Sergi, què ens porten avui?
Doncs ja estem aquí, un nou divendres, i un nou divendres que ho fem amb la Federació Catalana de Pesca. I ja sabeu que a vegades en Pedro Terol, que és el nostre col·laborador habitual, es fa acompanyar de pescadors i companys de la federació. I avui estem amb el president en funcions de la Federació Catalana de Pesca, en Quim Vinyals. Benvinguts els dos, Quim i Pedro a la Ronda Mar.
Hola, bon dia. Bon dia, moltes gràcies.
Aviam, Pedro, ens volies presentar, esteu de novetats a la federació, i ja ens ho vas explicar, amb aquesta reestructuració, però també amb projectes, amb feines, amb tasques, amb treballs. I avui ens vols presentar un nou projecte que acabeu d'arrencar de l'àrea marítima. Quim o Pedro, expliqueu-me com anirà el tema, de què es tracta, i sobretot una mica els antecedents, així ho posarem millor davant els oients.
Bueno, bon dia. Mira, no és un projecte nou, el TruitaCat, és un projecte que ja porta treballant uns 4 o 5 anys, però està centrat en tot el que és la pesca del salmònid, és a dir, a la part alta de la pesca continental dels rius. Uh-huh. El projecte per aquest any és aquest sistema de treball que ha funcionat perfectament amb la truita, poder ampliar a pesca continental i portar també a pesca marítima.
Com ho
penseu aprofitar fer-se? Aquells esportistes que hi ha a la federació, mm-hmm. aquells pescadors que tenen una experiència molt dilatada i uns competidors dintre de tot l'aspecte, doncs, tant nacional com internacional, i que en totes les seves sortides aportin tota aquella informació que siguin capaços de recollir, no solament sobre el peix, sobre la quantitat de peix, sobre el tipus de peix, sinó també sobre l'estat dels rius i de l'estat de les mars, dels ports i de tot allà on ells exerceixin l'esport de la pesca. Uh-huh. En principi, això és el que voldríem fer arribar i intentar ampliar aquest projecte que ha funcionat amb salmònids en aquestes dues altres àrees, tant l'àrea de mar com l'àrea de pesca continental.
Estaríem en un punt d'això de que se'n diu ara, o se'n podria dir fins i tot, de ciència ciutadana, de que la gent, que en aquest cas els vostres associats, siguin els encarregats d'apuntar tota aquesta informació. On van aquestes dades, Quim? O sigui, què en feu la federació? Per exemple, les passeu a instituts mediambientals, a universitats, a científics, o com ho feu això?
Sí. No, de moment, tot aquest recull de dades que hem estat fent amb salmònids han anat a pesca continental. Uh-huh. Per completar tots els estudis que ells, per la seva banda, doncs, recullen d'universitats i de tècnics i de científics que col·laboren també amb ells. És una mica completar aquest treball més científic, més tècnic que poden fer ells, amb aquell treball de més d'observació, de més presència, de més de contacte, en els espais naturals.
Uh-huh. I quan teniu previst aplicar-ho a mar? O sigui, com anirà un programa? Explica'm com ho desenvolupareu.
Bueno, ara el projecte és, una vegada consolidat a pesca continental salmònid, que ja fa uh-huh. una història de 4 anys que està en marxa i ja està totalment consolidat i amb acords a l'àrea de pesca continental de la Generalitat. Tenim reunió ara aproximadament al finals d'aquest mes o principis del que ve a la preparació de concursos del 2026 a mar, on presentarem també aquest projecte a la Direcció General de Pesca Marítima, perquè creiem que és molt interessant constatar com estan les platges. No només anem a fer un concurs, sinó els pescadors nostres federats estan assistint de concurs amb les seves sortides particulars, que puguin informar, fer un estudi de com troben les platges, com troben els ports, com una mica general, el que has dit tu, una mica d'informació ciutadana que aporti alguna cosa a l'administració per prendre les mesures que siguin necessàries.
Mm-hmm. Això ho havíem vist ara amb el CAP, el projecte és fins ara, el que hi havia, per exemple, del Data Collection, que era allò de mesurar els peixos i que s'enviaven les fotografies a l'Institut de Ciències del Mar, al CSIC.
Bueno, no, això no és ben bé un data collection de mesures, sinó és una cosa més general. tratar de testar cómo el estat de les nostres àrees de pesca, tant siguin marítimes com siguin continentals, no només a les espècies, com t'ha dit el Quim Vinyal, sinó també a l'entorn. Creiem que és tan important cuidar l'entorn on anem a pescar com cuidar les espècies i fer una informació fidedigna de lo que s'està pescant, què t'està sortint, quines sorpreses te trobes de peixos que apareixen per les zones, i que l'administració estigui assabentada d'això, a part dels informes que ens fan per la seva compte.
Uh-huh. En 4 anys, Quim, per exemple, d'aquesta pesca continental, d'aquest projecte TruitCat, què heu aconseguit o per què us ha servit? Encara que ens escapem una miqueta de territori de mar, però per posar exemples a la gent.
Mira, dintre del que és tota la pesca de salmònids, ens ha servit a nosaltres particularment per completar el nostre coneixement, per tindre una visió molt clara de com estan els rius, com estan els acotats, com estan les zones de pesca, i sobretot per portar a terme una formació amb esportistes més joves que també han estat col·laborant en el projecte i que d'aquesta manera han rebut una formació no solament en tècniques de pesca, que amb això la reben constantment, si no és per part de la federació, majoritàriament per part dels familiars, dels pares, sinó també en el coneixement dels rius. És important que quan ens acostem a un riu, i jo crec que també és molt important quan ens acostem a zones marítimes, tant siguin platges com ports, no solament coneixem els peixos que anem a trobar, no solament coneixem els peixos que anem a pescar, sinó que sapiguem en quines condicions ens hi hem d'acostar. És a dir, a quin respecte hem de tindre pel medi, de quina forma hi podem anar i de quina forma no hi hem d'anar, i sobretot, de quina forma l'hem de deixar quan marxem. Uh-huh. Això és important i treballem, intentem treballar més amb esportistes joves que més endavant siguin ells els que transmetin doncs, aquests coneixements als nous esportistes que puguin venir.
Avui tenim reunió amb el Departament de Territori de la Generalitat. És un departament que fins ara no havien tingut cap trobada, però arrel de diverses queixes d'Ajuntament dient que els concursos de pesca tenien que tindre permís de territori i pagar la tassa corresponent d'ocupació del territori, pues ens hem vist obligat a demanar la reunió perquè la llei expressament diu que la pesca, igual que el passejar i fer unes certes activitats, estan exemptes de tindre un permís de territori i pagar una tassa de territori. Però al final l'única manera de que els ajuntaments s'adonin de que no tenim que fer aquest tràmit és vindre al territori i dir-li fem un document, fem algú i informem als ajuntaments de que estem exemptes d'un tràmit més i una tassa més.
Uh-huh. I això veus que pot donar bons fruits? O sigui, estan receptius a poder solucionar aquest tema?
Bueno, no sé si és tan receptiu o no, però el que és clar és que l'article 31 de la llei de territori te diu que un dels suposats que no tenen que demanar ni permís ni pagar taxes és la pesca. Uh-huh. Per tant, creiem que no hi ha volta de fulla. És una de les activitats que està exenta d'aquests permisos i aquestes tasses. Però millor sempre que territori ho posi sobre un paper per poder exhibir-lo davant dels segments que tinguin aquesta actitud exigent aquest permís.
Deixa'm aprofitar que tenim en Quim per preguntar-li sobre la presidència. Com encara aquesta presidència de moment en funcions, aquests canvis que hi ha hagut a la federació?
Doncs la veritat és que amb el recolzament dels companys que sempre han format part, amb els que hem estat treballant aquests últims anys, amb la voluntat d'aportar, amb la voluntat d'establir col·laboracions amb tots els departaments i amb la voluntat doncs, de continuar amb la competició, de continuar amb la participació en els campionats d'Espanya i aportar el màxim d'esportistes a aquests campionats, i no solament aquí, sinó després, més enllà dels campionats d'Espanya, aportar el màxim d'esportistes als campionats mundials. La part més important és estar sempre en contacte amb les administracions i demostrar i fer-los arribar la nostra voluntat de col·laboració i de protegir el medi ambient, que al capdavall és el nostre camp de joc, el nostre terreny de joc.
Hem parlat amb el Pedro en altres programes, en altres ocasions, de totes aquestes normatives, no? Estem en una època de molts canvis legals, tant de la nova llei que va entrar ara a la Generalitat de les aigües interiors, primer a la Costa Brava i després a la resta del litoral, i després això de la notícia que va saltar fa poques setmanes, que també en vam parlar, d'aquesta aplicació del registre, que aquí sí que és on hi ha una mica més de follon i encara està molt per determinar, no, això?
Sí, de fet, la Federació Catalana és una de les que... entitats que ha presentat al·legacions a la llei o al projecte que de resolució de les declaracions, perquè entenem que és un projecte que l'han presentat a correcuita, que està totalment verd i no està gens estudiat. No, tampoc tenen l'aplicació, no s'han previst tots els temes de la protecció de dades, no s'ha previst res, o sigui, com van comentar, em sembla que l'altre dia és un projecte que han presentat a correcuita perquè la Unió Europea se l'exigia, però no l'han madurat ni està ben pensat. Té moltes mancances de protecció de dades, d'obligacions de portar dispositius de geolocalització. En fi, està molt bé i no sé si això sortirà endavant o si surt els problemes que tindran de denúncies que tindran per tot arreu.
Quim, això el que suposa segur és més burocràcia i més feina per la federació, tot plegat.
Evidentment, i no només per la federació, tu has posat en el cas de gent que tingui 70 anys que surti a pescar i que tingui que portar un dispositiu de geolocalització, un dispositiu per declarar captura, que les té que declarar en el mateix moment que les pesca. És complicat, és posar moltes traves quan ja tenim, segons quina edat, ja tenim problemes per anar al caixer, imagina, pues, per tindre que declarar les captures.
Uh-huh. Anem acabant. Volia preguntar-li també al Quim com encara aquest final d'any i com es presenta l'any 2026 a la federació.
Bé, al final d'any amb la sensació de que la feina està feta, de que hem participat a tots els campionats d'Espanya, hem aconseguit uns molt bons resultats, i de cara al 2026, doncs, amb ganes, amb la il·lusió que transmeten els companys, i amb ganes, doncs, de seguir fent coses, de seguir establint resultats i de seguir aportant nous pescadors i nous esportistes a tots aquests campionats. De cara als departaments de la Generalitat amb els quals hi hem de tindre relació, doncs, amb ganes de col·laborar, amb ganes de ser una estructura més, amb ganes de poder arreglar i ajudar a arreglar una mica el nostre entorn, i poca cosa més. La veritat és que, mira, estem acabant de fer els calendaris de l'any 2026 i, bueno, doncs amb la visió d'aquests calendaris plens de competicions i plens d'activitats, i això és el que promou, és el que ens fa bellugar, això és el que ens fa seguir treballant cada dia.
Doncs moltíssimes gràcies als dos, Pedro, Quim, per estar aquí a la Ronda Mar, i fins d'aquí dues setmanetes. Que vagin molt bé aquestes reunions i aquesta posta a punt de cara al 2026.
Molt bé, bona tarda. Moltes i gràcies per donar-se veu. Adéu.
Aquesta és una cançó per abans d'anar a dormir, perquè descansis convençuda de que ets feliç de ser aquí, que fas bé deixant sortir els teus comentaris espontanis, que tens raó de deixar els mals oblidats al soterrani. Corre, salta, brinca, vola i vés pel carrer cantant. Jo també vaig ser petitona un dia i me n'estava oblidant. Corre, salta, brinca, vola i vés pel carrer cantant. Jo també vaig ser petitona i me n'estava oblidant. Ara encara ets petitona i no entens ben bé què et dic, perquè com que ets petitona segur que ja ho fas així. Però quan creixis, si ensopegues o algú et trenca el cor, promet-me que seguiràs sent la que res no li fa por. Corre, salta, brinca, vola i vés pel carrer cantant. Jo també vaig ser petitona un dia i me n'estava oblidant. Corre, salta, brinca, vola i vés pel carrer cantant. Jo també vaig ser petitona un dia i me n'estava oblidant. Això t'ho dic, suposo, perquè no et passi com a mi, que En alguns moments al créixer m'he oblidat de ser així. Jo el que vull és que els teus ulls dolços brillin sempre com tresors i que dormis ben tranquil·la i sense preocupacions. Oh, ressalta ben que vola i des del carrer cantant. Jo també vaig ser petitona un dia i me n'estava oblidant. Oh, ressalta ben que vola i des del carrer cantant. Jo també vaig ser petitona un dia i me n'estava oblidant. Me n'estava oblidant. Me n'estava oblidant.
Deixem la pesca, anem cap al port de Vilanova i la Geltrú, que s'ha convertit aquests dies en un espai de divulgació i descoberta del vocabulari marítim català amb l'arribada d'una exposició itinerant que vol apropar la llengua, la cultura portuària i les activitats marítimes a tota la ciutadania. Anem cap a Vilanova, on el Guillem ens ho explicarà amb més detall. Guillem.
Doncs sí, Marina. Es tracta de l'arribada a Vilanova i la Geltrú de l'exposició Els ports de Catalunya, un mar de paraules. L'exposició, formada per 8 panells il·lustrats, presenta paraules i conceptes vinculats a diferents àmbits portuaris. Una exposició que estarà a la plaça del Port de Vilanova i la Geltrú fins l'1 de desembre. Per saber-ne més d'aquesta exposició, el dia de la inauguració vam poder parlar amb tres protagonistes que estan molt vinculades amb aquesta exposició.
Bé, estem amb la senyora Esther Roca Isart, directora general dels Ports de la Generalitat. Com va sorgir aquesta idea de crear l'exposició d'Un mar de paraules?
Doncs és una iniciativa promoguda per la Plataforma per la Llengua, però també pel Departament de Territori, que van considerar que hi ha una necessitat de preservar la llengua en aquells aspectes més professionals, en aquest cas vinculat a la infraestructura portuària. Ens va semblar que era un bon espai en el qual hi ha un lèxic molt propi i que calia posar-ho en valor i també intentar fer una difusió i preservar-lo. Va ser un cúmul d'interès per les dues parts, tant del Departament de Territori, de Ports de Generalitat, com de Plataforma per la Llengua, de treballar conjuntament, en aquest cas, pel lèxic portuari marítim.
D'acord. Què creieu que aportarà aquesta mostra cap al públic general i a les comunitats portuàries?
Jo crec que aportarà també una certa reflexió sobre el lèxic propi català en elements que són molt comuns i que la gent que viu en una ciutat en la qual hi ha port, són elements que sovint els veu, els gaudeix, i serà una reflexió de veure com és amb la llengua catalana alguns d'aquests elements que són referents en tots els ports, no? Hem constatat que moltes vegades la gent identifica aquests elements amb paraules en castellà o en anglès o inclús amb altra terminologia, i això fa reflexionar a veure-ho amb el disseny i veure amb l'explicació, també donar-se compte que en català hi ha aquesta paraula que amb referència pròpia, i per tant creiem que pot enriquir i fer reflexionar sobre el nostre llenguatge.
Aquesta exposició neix també potser d'una situació, d'una problemàtica que ens trobem, no?, avui en dia.
És evident que també neix per una preocupació per un cert desús de la llengua catalana, i per tant intentem facilitar el coneixement a tothom d'aquelles paraules que també poden, en català, que es poden fer un referent d'elements que són molt comuns en totes les zones portuàries. Per tant, sí, neix d'una preocupació per l'ús del català, i per tant també és una manera de fer campanya per fer difusió i per donar suport a la llengua.
Creieu que aquestes iniciatives culturals com aquesta poden ajudar a fer més viable la tasca que feu des de Ports de la Generalitat?
Sí, jo crec que a part del tema lingüístic, evidentment també fa una difusió del que és l'activitat portuària, perquè realment es fa una explicació de tots els àmbits, inclús més enllà del pesquer i el nàutic esportiu, que són més coneguts, també posa èmfasi en l'activitat comercial, en l'activitat de divulgació. També hi ha un apartat dedicat al tema mediambiental i també un dedicat al tema de la integració port-ciutat. I per tant, no és només l'activitat econòmica, sinó també la integració del port amb la ciutat i tot el tema de les mesures ambientals que també són necessàries per contribuir a la preservació marina i del nostre medi natural. Per tant, és una part de coneixement del que són els ports i la infraestructura lligat a l'ús de la llengua.
Com imagina el futur dels ports catalans en relació amb la seva obertura a la cultura i a la llengua?
Jo crec que hem d'anar de la mà i que el futur passa per això, no? Que des de la pròpia infraestructura i l'activitat donem valor a la nostra llengua i puguem parlar amb el nostre idioma amb tota la riquesa del lèxic que té, i poder-lo doncs, preservar i difondre. I, per tant, doncs, és una, des de la pròpia activitat portuària crec que hem de contribuir doncs, amb aquest lèxic i amb la seva difusió i manteniment.
I ja per últim, per acabar, hi ha la voluntat d'impulsar més projectes culturals d'aquest tipus?
La veritat és que en aquests dies que hem tingut d'exposició ja hem tingut un cert retorn de llocs i col·lectius que voldrien tenir aquesta exposició. Per tant, deduïm que hi ha un interès doncs, també doncs, que per contribuir a la difusió de la cultura des dels diferents espais portuaris, tant oberts com tancats, i per tant creiem que és un bon punt de sortida, que sortiran més iniciatives entorn doncs, d'aquest element, no? De difusió cultural, però també doncs, difusió doncs, del coneixement de les nostres instal·lacions portuàries i de la nostra llengua.
Perfecte, doncs moltíssimes gràcies. Doncs avui també tenim a l'exposició la senyora Ruth Carandell, directora tècnica de la Plataforma per la Llengua. Ruth, quin ha estat el principal repte a l'hora de donar forma a aquest projecte expositiu?
Doncs el primer repte ha estat trobar una manera d'acostar aquestes paraules, aquesta terminologia portuària a l'espai públic d'una manera entenedora i que les pròpies paraules es definissin mitjançant el seu propi dibuix i trobar també un port que ens ho expliqués tot, com per exemple en aquí podem veure que és el port de Vilanova, que té tot allò que ha de tenir un port per poder posar totes les paraules i la terminologia que té el català sobre els ports.
Ara destacaves Vilanova com a punt de ruta, no?, en aquestes exposicions. Per què és important el port de Vilanova en aquestes exposicions?
Bé, el port de Vilanova, quan vam treballar l'exposició, era el model d'allò que realment conté tot un port i d'una manera fàcil. I, per exemple, en aquest dibuix, doncs, quan parlem, el panell que parla del port, doncs s'inspira aquí i ens permet veure, doncs, tota mena de dàrsenes, tota mena d'activitat portuària i, a més, el port de Vilanova també té un compromís amb la sostenibilitat i fa que també un altre dels plafons que tenim, que parla de sostenibilitat i la manera de treballar diferent ja a la indústria naval, doncs també s'inspiri aquí. I, per tant, va ser, diguéssim, és una mica l'element que connecta la descripció de l'exposició i és l'element que ens ha servit també d'inspiració per la gent que ha dissenyat l'exposició.
Per què és important posar en valor la llengua catalana a través dels ports?
Bé, ens hem trobat que la terminologia portuària doncs, és bastant desconeguda. És desconeguda inclús la mateixa activitat dels ports i tot allò que fa l'activitat econòmica. Quan és una activitat que hi treballa molta gent a Catalunya, des de l'activitat pesquera, però també hi ha des doncs, també dels ports comercials i també tota la part doncs, hi ha més del port i la ciutat i tota la gent que hi passeja i els negocis no?, que estan al voltant d'això. Doncs, i sí que hi ha molta gent, molta activitat econòmica i nosaltres tenim molt clar que la gent que treballa ha de poder dominar la seva llengua de treball. I des d'aquest punt de vista, acostar aquesta llengua perquè puguem mantenir el català, perquè coneixem les paraules, doncs per nosaltres és bàsic, tant per prestigiar la llengua com per afavorir el seu ús.
Com ha estat la col·laboració entre Plataforma per la Llengua i els ports de la Generalitat?
Doncs diguem que ha estat una relació fluida en el treball. Nosaltres vam preparar l'exposició, però la vam acabar de tancar perquè ells coneixen més la idiosincràsia de cada port i la vam treballar amb ells. I després hem tingut també tot el seu suport per aquest desplaçament de l'exposició de port a port doncs, que hem començat des del mes passat i que fa doncs, que el port de Vilanova i la Geltrú ja sigui el tercer port doncs, on hem presentat l'exposició i que continuï el seu viatge.
I creieu que aquesta exposició pot obrir portes a nous projectes conjunts?
Esperem que sí, perquè, de fet, aquesta idea de l'exposició ja va venir d'una detecció de necessitats que vam fer amb els ports doncs ja fa temps i segur que a partir d'aquesta exposició ens han sortit també més idees i més iniciatives que esperem poder fer els propers temps.
Perfecte, doncs moltíssimes gràcies. Doncs també tenim per aquí la regidora de Cultura i Llengua, la senyora Eva Bolaño. Eva, què suposa per la ciutat acollir una exposició com aquesta?
Doncs per la ciutat és molt important que hagin pensat en nosaltres i no només això, sinó que a sobre està basat en el nostre port, aquests plafons, aquests 8 plafons, i no només això, sinó que a sobre hi haurà un 9è plafó que seran les expressions típiques dels pescadors de la nostra ciutat. Doncs, i que la possibilitat de que aquesta exposició es quedi a banda de cara a d'anar per altres localitats de Catalunya, quan s'acabi, es quedi a Vilanova i la Geltrú.
Quina creu que serà la resposta del públic local davant d'aquesta mostra?
Doncs penso que els agradarà molt. Pensa que això estarà uns quants... Crec que està fins a l'1 de desembre aquí. Poden venir. Hi ha una sèrie de paraules, no?, que són del nàutic o que són del port o que és un vocabulari comercial que no el coneixem bé. L'hem sentit, però potser no sabem ben bé què vol dir. I aquí doncs, podem estar una bona estona mirant aquestes paraules que són interessants per tots els vilanovins i vilanovines.
Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, regidora.
Moment ara de posar-nos davant els fogons i cuinar una miqueta. Obrim secció de gastronomia marinera, mediterrània, de la nostra costa, i ho fem de la mà una setmana més del cuiner del Bar El Padrí, Adrià Seritjol. Molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda.
Escolta'm, amb tu ja hem parlat de l'estofat de sípia, del pastís de lluç amb patata. L'estofat de sípia és calent, el pastís de lluç amb patata era així més fresquet, més d'estiu. I avui, què ens portaràs?
Avui us porto un altre fresc, també. Al final això s'acaba menjant fresc. Són uns barats en escabeig.
Amb el peix hi ha molta opció, de fer coses així més fresquetes.
Sí, bueno, fresquetes i conserves. Al final també partim de que la nostra cuina han sigut... No, a casa, bueno, els barris mariners no hi havia molta pela. Llavors el menjar s'havia de conservar com pogués, és com el tema de les anxoves.
I a les barques també s'havia de conservar com...
Correcte, va. Sí, tal qual.
Recepta de la iaia també?
Bueno, sí, una miqueta recepta bàsica de totes les iaies, sí.
Tonejada per tu?
No l'he tonejat, que porto un parell de truquets per ficar-li, per millorar una miqueta, fer-ho més modernillo, si volguéssiu, però porto la bàsica, la que es faria a totes les cases de mariners.
Continuem fent un homenatge a les iaies, aquí som molt fans, sempre fem un homenatge a les iaies, per tant, cuina catalana 100%.
Sí, senyora.
I mediterrània.
Mediterrània, sí.
Quins ingredients necessitarem per tot això?
Vale, jo compta per 4 persones, els ingredients seran 4 barats, ja demanats, com sempre dic en cada programa, no? Que els viscerats a la peixateria, i si pot ser ja filetejats, això ja seria la bomba. Una ceba de figueres, una ceba blanca, la que sigui, una pastanaga, una cabeça d'alls, 2 fulles de lloret, 3 rames de farigola, mig litro de vinagre de vi blanc, 200 mg de vi blanc moscatell o blanc qualsevol, el típic culet d'ampolla que tenim per la nevera, una cullerada supera de pebre en gra, 300 grams de farina i mig litro d'oli d'oliva.
Això avui ja són més ingredients, que la resta de dies.
Són més ingredients, però al final també...
Ens hem d'espantar més?
No, al final 3 rametes de farigola les trobes per casa, o sigui, no hi ha res que no tinguem a l'abast o a qualsevol rebost.
Filetejat a la peixateria, hem de dir que moltes ho fan. Vull dir, que la gent, si ho demana, moltes ho fan i que ho demanin.
És un servei més, és un servei més que donen les peixateries.
És el que té anar a la peixateria i no comprar a segons quin supermercat. Com ho farem, aquest escabeig?
Vale, és molt simple. Al final, no té molt de misteri. Una cassola, farem un sofregiret de la ceba i la pastanaga, que entrarà tot junt. No ens interessa sofregir-ho que agafi color. És només que perdi, o sigui, que caiguin una miqueta. I
que sense perdi l'aigua.
Sí, que no arribi a agafar color. Al final, no ens interessa molt durats, vale? Per una altra banda, mentre anirem fent aquest sofregit, amb una cassola fregirem els barats, enfarinats i fregits. Llavors els reservem. Un cop tenim la ceba i la pastanaga, que ja ens ha caigut, amb la cabeça d'alls, perdona que no ho he dit, també fiquem la cabeça d'alls sencera, un cop tenim així, tan simple com... Bueno, amb el sofregit el farem amb tot l'oli que he dit, vull dir. Després tirarem el vi blanc i el vinagre, que vagi evaporant.
El sofregit?
Sí, tal qual, que vagi evaporant, i ja quan fiquem el nas i no és allò que et tira enrere del vinagre, tastau també, sobretot, perquè no es quedi molt dolç.
Vull dir, que sigui una miqueta dolç?
A mi m'agrada. Jo, per exemple, nosaltres fem servir un vinagre que és molt bo, que és el vinagre de casa de Fòrum, i fan amb chardonnay. El chardonnay blanc està molt bo, reduït, que li dona una dolçó molt bona. Si féssim això, també seria interessant que si féssim servir aquest vinagre que no fiquéssim el vi moscatell. Perquè si fiques dolç en dolç, quedarà massa dolç. Llavors, si fem servir el vinagre aquest fort, un chardonnay, el que diguéssim, ficaríem un vi blanc normal. Llavors, un cop evaporat l'alcohol, evaporat també la fortor del vinagre, allò que el tastes i dius, hòstia, ja no té aquest gust a l'alcohol, llavors afegirem els barats dintre del mateix escabeig, ho remourem una miqueta i ho deixem reposar. Ja està, aquesta recta és superfàcil.
No ha de fer ni xup-xup ni res.
Bueno, o sigui, un cop ha fet ja el xup-xup en l'escabeig, o sigui, el que vindria a ser la base de l'escabeig, que és la ceba i la pastanaga, tirem el vi i el vinagre, i quan ha evaporat allà ja ha fet el xup-xup. Llavors el que ens interessa és ficar el verat, que ja la tenim fregit anteriorment.
I que agafi ja, el gust.
Que correcte, és deixar rotllar i que reposi amb ell. La farigola, el llorer i això, òbviament, va dintre del sofregit quan arrenquem amb la ceba i la pastanaga.
O sigui, es tira la ceba i la pastanaga i a la farigola i
la,
tot això.
La cabeça d'all, és tot dintre, sí, sí.
Val. Per tant, recepta, podríem dir que bastant assumible per tothom.
Jo crec que sí, eh? Jo crec que això és molt fàcil.
Ens sorprendrien. La gent sorprèn. La realitat supera la ficció. Ja ho diuen a Crims a Catalunya Ràdio.
Sí,
o sigui,
no?
Ens sorprendrien. Alguna cosa, algun pas que no ens puguem saltar?
No, aquí, aquí sí que és... Home, crec que de lo fàcil que és per mi, jo crec que no es pot saltar res, no, bàsicament, perquè no, aquí no es pot saltar res. Podem afegir coses, això sí, per exemple, podríem afegir gingebre fresc, ratllat, talladet a trossos, també incorporar-lo dintre de l'escabeig. Li donaríem un toc una miqueta així més modernillo, li podríem dir, no? Podríem canviar els vins, depèn de com vulguessis, ficar una miqueta d'aigua, i a mi no m'agrada ficar-li, no soc molt partidari de ficar-li aigua, però... Perquè al final t'ho igualeix una miqueta, i és una tonteria, perquè ho fas evaporar, però no t'ajuda gaire. I sí que és veritat, hi ha moltes receptes que et demanen aigua, però si fiques quantitats justes de vinagre i de vi, tens fet, no cal ficar aigua.
Com ens ho podem menjar, això? Vull dir, també seria com un aperitiu.
Sí, sí, bàsicament. També s'ha de dir que almenys... No sé totes les cases, però jo a casa meva des de petit sempre, que és molt català això, no té cadascú el seu plat. Sempre s'han ficat sapates dintre al mig de la taula.
I aquesta pot ser el que diem fer tapejar, menjar tapes, això se diu menjar tapes.
Més que tapes, jo ho considero més com un ranxo, no? Allò de ficar 3-4 coses sapates a la taula i així no cal anar aixecant cada rato, ara el primer, ara el segon, no? Ja deixes el primer i el segon a la mateixa taula, l'escabell seria un dels freds, i al costat, doncs, no sé, doncs podries posar qualsevol peix o com si vols posar carn també, no? Al final també va molt bé aquest l'escabeig per prendre l'excursió. Te'l foten un tàper amb una barreta de pa, te fas un entrepà de barata amb escabeig.
Això t'anava a dir, fer entrepans també, es fa molt d'escabeig.
Sí, no, està boníssim. I pots fer escabeig de barats, el pots fer de musclos, pots fer de sardines, del que vulguis. La tonyina també en escabeig està molt bona. O sigui, al final la base seria l'escabeig i a partir d'aquí la gent que jugui amb el que vulgui, amb el de peix.
O sigui, avui has comentat el barat, però si en lloc de barat la gent hi vol posar tonyina, seria exactament el mateix?
Sí, exactament el mateix, l'únic canviant el peix, òbviament. I una gualla també s'hi pot posar, o sigui, no cal que sigui només de peix, també li podries posar una gualla, el que vulguessis. Sí.
I la recepta és exactament la mateixa?
La mateixa. L'únic que canviaria és, potser depèn de quins peixos no cal fregir, però jo soc partidari d'enfarina i fregir, perquè així reté tota l'aigua dels gustos del peix, te'l reté dintre del propi peix.
Però si ho fas de musclos, entenc que això
el
no es fregeix.
No, però el musclos no es fregeix, els obres a banda, els pots pelar, o sense pelar, això ja depèn de les ganes que tinguis de treballar o no.
Dels gustos de cada un.
El pot pelar o no, però sí que, per exemple, quan obrissis els musclos, podries reservar una miqueta l'aigua dels musclos, i a l'hora de fer l'escabeig, això que hem de posar aigua, fotre una miqueta d'aigua a musclos, aquí sí que m'agrada la idea, veus? Perquè ja li donaries el puntet de sal i el gust aquest marí.
Algun secret que ens puguis revelar d'això? És molt
secret?
Senzill, suposo que molt, molt secret no deu tenir.
Jo no, però el secret suposo que és prestar atenció amb el vi i el vinagre, que les quantitats siguin... Jo ja ho he posat que sigui mig litre de vinagre i 200 mil·ligrams de vi. Pots jugar amb una miqueta més de vi, també. Perquè el vinagre, depèn de quin vinagre, les àvies feien servir el vinagre més barat i dolent que trobessin, eh? Això és veritat, eh? Hi ha un restaurant que es diu L'Era, que té una estrella Michelin, i és d'aquests restaurants que la iaia ho diu, no, el vinagre per escabeig, lo más malo que encuentres, eh? Sí.
Com el vi, també utilitzaven el vi per cuinar, era el vi més dolent que trobaves al súper.
Sempre, és el que jo tinc a casa, una ampolleta que tots els culs cobrant quan ve algun amic o alguna cosa, el vaig reomplint, i al final ja tinc el vi per cuinar, no cal que sigui vi bo. No, és com el vinagre, això dels escabeig, al final acaba evaporant, el que li dona gustet és el vi blanc. Sí, no, és sorprenentment, i també et diré, quan més dolent ha sigut el vinagre, més bo ha quedat l'escabeig, eh?
Però si és un vinagre bo, li dona més gust, entenc jo.
Depèn de quin, pot ser que li doni massa gust, perquè al final l'escabeig també el que t'interessa és que notis el gust del peix. No t'interessa que sigui només el gust aquest del vinagre, però sí, amb un vinagre de vi blanc ja fem, qualsevol.
Fem un repàs dels ingredients i així per sobre de les passes a seguir, perquè la gent se'n recordi.
Vinga, els ingredients, això el que dèiem, serien els 8 barats esviscerats i filetejats, una ceba de figues o blanca, una pastanaga, una cabeça d'alls, 2 fulles de llorer, 3 rames de farigola, 1/2 litre de vinagre de vi blanc, 200 mil·lilitres de vi blanc moscatell o vi qualsevol, una cullerada de sup era de pebre en gra, 300 grams de farina i 1/2 litre d'oli d'oliva. Llavors els passos serien, al mateix temps que estem fregint els barats, que els fregim i els reservem, en una cassola, en una altra cassola, comencem l'escabeig, a la base de l'escabeig, que seria l'oli, amb la ceba i la pastanaga. Podem afegir la cabeça d'alls, el llorer i la farigola, tot cap dintre. Un cop ha caigut, sense que no agafi color la ceba, important, tirem el vi blanc i el vinagre, deixem que evapori, tastem, i quan veiem que ja està bé de curs, afegim els barats fregits, treu un minutet o dos que faci xup-xup i ho deixem reposar. Aquest plat sí que és important deixar-lo reposar un dia.
Ah,
podria refredar i menjar-te, però l'escabeig sempre està millor el dia següent.
M'han dit que no t'ho havia preguntat, sí. Millor deixar-lo reposar 24 hores.
Sí, sí, i si te'l fos al cap de 2 dies encara està més bo i tot.
Sí, això també t'anava a dir, tenint en compte que és un plat d'aquests que ho dèiem al principi, de conserva.
Correcte.
Això la nevera et deu aguantar.
Sí, sí, això pots aguantar una setmana tranquil·lament a la nevera, i el seu vinagre, si li has fet una bona reducció d'això, el vinagre t'ho conserva, sí, sí. Bueno, vinagre i oli, que al final són dos conservants bàsics, antics, molt antics.
Perfecte, moltes gràcies, Adrià, per venir una setmana més. Ens veiem d'aquí uns dies.
A vosaltres, moltíssimes mercès.
Vaig deixar d'entrar-hi tant de cop. Ara abans em mullo els canells al cap i al cor. Amb els ulls clavats a l'horitzó, lentament cintura, espatlles, malgrat la por. Passa igual. Però és que t'ho juro, he perdut la por a fer-me mal. Si el mar és la mar, jo sóc el mar. Vull que les onades i les parts siguin el far. Viure, només viure i no pensar.
I així arribem al final d'aquesta primera hora de Rendemar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Vull cridar, t'estimo, saltar lluny i perdre el cap. Jugar a submergir-me per un cos ser estrellat. Mai hi haurà cap barca que em dugui cap lloc millor. Tirar-s'hi de cop, jugar-s'ho tot. Que la vida sempre és un absurd. Fins que trobes llocs on per fi pots tornar a ser tu. Ja no faig el mort, sempre viscut. Potser la deriva, però mai del tot perdut. Si el mar és la mar, jo sóc el mar. Vull que les onades i les parts siguin el far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
But I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time. Cause someone call a referee. Cause I just need one more shot. Have forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. And by once or twice, I mean maybe a couple of hundred times. So let me, oh, let me redeem or redeem on myself tonight. Cause I just need one more shot. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Yeah.
take every single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. I go, and then you go out and spill the truth. Can we both say the words and forget this? Yeah. Is it too late now to say sorry? 'Cause I'm missing more than just your body.
Bona tarda, són les 5, notícies. Les teranyines podran portar a port les tonyines pescades accidentalment. Avui les